Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta edició ja número 105, és tot just ja la 27a de la nostra quarta temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem ja, programa número 105 d'aquest Eixample Esports, on com cada setmana repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els equips del nostre barri, de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més a nivell amateur, tant dels equips i dels resultats de la penya barcelonista Anguera i del futbol club l'esquerra de l'Eixample, això a nivell amateur, i a nivell de futbol base parlarem especialment d'aquelles dues entitats que s'hi dediquen plenament a la formació de jugadors, com són tant la Unió Barcelonista Catalunya com el Club Futbol Don Bosco. A la segona part del programa anirem al poliesportiu, com ens encanta dir, canviarem la gespa pel parquet i ho farem en primera instància per parlar de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com l'associació, ara sí, esportiva Nova Esquerra, i tancarem una setmana més parlant de bàsquet, fent cistelles de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs una setmana més volem dedicar a algú en concret aquest programa, en aquest cas aquesta edició número 105, i en aquesta ocasió volem dedicar aquest programa número 105 als dos equips amateurs del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, i és que els dos representants del conjunt blanc han aconseguit aquesta passada jornada dues victòries importantíssimes per poder seguir lluitant pels seus objectius en aquest tram final de temporada. I canviant d'esport, tornant al bàsquet, també volem fer una menció especial pel Guillem Canaleta, el jugador del sènior A masculí del Club de Bàsquet Ipsi, per haver estat seleccionat per formar part del partit d'All-Star de la categoria Supercopa. Així que un autèntic luxe poder tenir com a representació de l'esport eixamplí al Guillem Canaleta en aquest partidàs com és l'All-Star de la categoria Supercopa. Doncs vinga, anem a fer els recordatoris habituals amb Vertigen, com aquest Vertigo Dudós que ens acompanya una setmana més i del qual n'escoltem ja les darreres notes per iniciar una jornada més, un programa més de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Doncs com us dèiem, recordatoris habituals, ja sabeu que ens podeu seguir a xarxes socials, ens trobareu tant a Instagram, on ja hem superat els 700 seguidors i seguidores, com també a Facebook i a X, abans denominat Twitter. Ens hi trobareu amb la nomenclatura @eixampleesports. Hi ha un servidor, Jordi Gallagàs, també em podeu trobar i seguir a les xarxes socials. I em va molt bé que em podeu donar a follow, ja que ajuda a créixer tant a nivell personal com professional. Em trobareu a Instagram, @jordigallagàs, i també via X, abans denominat Twitter, @@jordigalla. Recordar-vos també en aquesta edició que els estem aplaçant una mica a nivell pràctic a treballar-los a l'estiu, ja que de moment no hem pogut arribar tot al llarg de la temporada, però ja ho estem buscant, així que si esteu interessats dirigiu-vos a nosaltres a través de les nostres xarxes socials. Recordeu que estem buscant patrocinadors i recursos econòmics per poder seguir endavant amb aquest projecte, per poder continuar una temporada més, i tant de bo que moltes més, fent l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Així que ja sabeu, com sempre diem, si teniu un bar, un restaurant, un establiment, una botiga al barri, o si sou fora del barri, o sou un club, o una persona a títol personal i particular que ens vulgui i que ens vulgui ens pugui ajudar, doncs ja sabeu, a través de les xarxes socials us poseu en contacte amb nosaltres i a través d'allà parlaríem els detalls, que seria molt poca cosa, però per nosaltres en seria molta, a nivell de que ens ajudaria moltíssim. I seguim creixent, i aquesta jornada, aquest programa 105, comptarem amb la veu de fins a 6 testimonis diferents dels nostres clubs per analitzar el que ha estat aquesta jornada d'aquest passat cap de setmana del 25 i 26 d'abril del 2026, on doncs anem a repassar com i quins han estat els resultats dels nostres equips. Anem ja amb els titulars d'aquest programa número 105. Doncs inicialment podem dir que hi ha hagut cara i creu al nostre futbol amateur. I és que, com ja avançàvem perquè els dedicàvem a ells el programa, l'esquerra ha aconseguit un importantíssim ple de victòries, mentre que els amateurs de l'Anguera no han aconseguit puntuar aquesta jornada. I compte, perquè s'ha complicat molt la vida el primer equip dels groguets. Ho veurem en els propers minuts, però abans, en futbol base i seguint amb els titulars, aquest passat cap de setmana vam tenir dos derbis eixamplins. A falta d'un en vam tenir dos, i tots dos van tenir tant a l'Anguera com al Cata com a protagonistes. Es van disputar, en aquest cas, aquests dos derbis a les categories juvenil i cadet sub-16, i com veurem en uns minuts, que sempre els donem prioritat d'analitzar aquests derbis a la part inicial del programa, cadascun d'aquests derbis va caure d'un costat diferent. Per tant, vam tenir tant victòria a l'Anguera com victòria del Cata. I en quant a la resta de partits de futbol formatiu, aquesta jornada han aconseguit bagatges de resultats força positius tant els equips de la Unió Barcelonista Catalunya com els del Club Futbol Don Bosco. I en poliesportiu, ja per tancar els titulars, podríem dir que els nostres tres representants d'aquest àmbit poliesportiu, tant el Club Futbol Sala Eixample com l'Associació Esportiva Nova Esquerra, com també el Club de Bàsquet Ipsi, han tingut un cap de setmana força equilibrat en quant a resultats. Victòries, derrotes, empats, han viscut absolutament de tot, sense que un d'aquests resultats predomini per sobre dels altres. Ho analitzarem, com sempre, a la part final del programa. Doncs vinga, encetem ja la informació pura i dura d'aquesta 105a edició de l'Eixample Esports, com havíem promès, anant cap als derbis, aquests derbis de la nova esquerra de l'Eixample, que es van produir aquest passat cap de setmana del 25 i 26 d'abril del 2026. I comencem pel derbi juvenil. Anem a la juvenil segona divisió, al grup 14, on en aquesta passada 25a jornada s'enfrontaven el juvenil A del Cata contra el juvenil D de la penya barcelonista Anguera. Doncs el resultat va ser favorable als groguets a l'Anguera, amb un marcador ben ajustat. Resultat final en aquest derbi juvenil: Unió Barcelonista Catalunya a 0, penya barcelonista Anguera D 1. Per 0-1 es van imposar els homes dirigits per Pau Ayala al conjunt dirigit per Edu Macià, i això va ser gràcies a un solitori gol que arribaria a la mitja hora de joc a favor de l'Anguera, obra de Pons Miquel Cabré. Tot això en un partit on hi van haver fins a 6 targetes grogues, 3 per al Cata i 3 per a l'Anguera, i que, com dèiem, el partit va acabar amb un marcador final de 0-1 favorable al juvenil D de la penya barcelonista Anguera. Un conjunt, aquest juvenil D dels groguets, que atenció, perquè és segon classificat en aquesta taula del grup 14 de la juvenil segona divisió amb 58 punts. Té només un punt al líder, que és el juvenil E del centre d'esports L'Hospitalet. Per la seva banda, aquest juvenil A del Cata és cinquè classificat amb 48 punts, 10 menys que el seu rival aquest passat cap de setmana al derbi, que el juvenil D de l'Anguera. I anant cap a l'altre derbi de la nova esquerra a l'Eixample que vam tenir aquesta jornada, anem doncs cap a la cadet primera divisió, a la categoria sub-16, el grup número 8, aquesta passada 26a jornada. Aquí, com ja avançàvem, sí que es van portar el Cata a l'aigua el Cata, i amb un resultat una mica més ampli. Resultat final: cadet sub-16 B de la penya barcelonista Anguera 1, Unió Barcelonista Catalunya A 4. Per tant, victòria per 1-4 del conjunt dirigit per Xavi Casabon, en un partit on es van imposar els groguets gràcies especialment a un gran primer tram de partit, ja que en mitja hora de joc pràcticament ja s'anava 0-3 al marcador. Al minut 10 arribaria el 0-1, obra d'Eric Piqué. 20 minuts després, al 31, a la mitja hora de joc, Pablo Tobalina feia el 0-2, i només 2 minuts després, al 33, Guillem Jové situava el 0-3 al marcador, un resultat amb el que no s'arribaria al temps de descans, ja que just abans, al 45, Jofre Román marcaria l'únic gol per al representant de l'Anguera al partit. Per tant, amb 1-3 es marxaria cap a vestuaris, i ja al tram intermig, podríem dir, de la segona part, al minut 78 tancaria aquest resultat 2-4 fent el quart gol del Cata, Sergi Berga. Per tant, aquests van ser els autors dels gols i els minuts d'aquests mateixos en un partit on s'hi van veure 4 targetes grogues, una per al guanyador del partit, per al Cata, i 3 per a aquest sub-16B de la penya barcelonista Anguera. Pel que fa a la situació classificatòria, el guanyador del derbi, el Cata, és quart classificat amb 50 punts, això sí, molt lluny del liderat. A més, hi ha campió, crec, destacat, l'Hospitalet C. I per la seva banda, més avall a la classificació, tercer per la cua, tenim aquest cadet sub-16B de la penya barcelonista Anguera, tercer per la cua, 13 classificat, amb 19 punts. Doncs aquest ha estat el repàs dels derbis que hem tingut aquesta jornada a la nova esquerra de l'Eixample. Passem, per tant, ja al futbol amateur. Anem fins a la segona catalana, cap a la 27a jornada disputada aquest passat de setmana al grup 2. I, amigues i amics, tenim molt males notícies. Ja avançàvem a titulars que no van poder sumar els amateurs de l'Anguera, però és que aquesta derrota va fer molt mal, ja que era davant d'un rival no directe, directíssim en la lluita per la permanència a la segona catalana. Resultat final, Club Esportiu Cabrils 2, penya barcelonista Anguera 1. Per la mínima van caure els jugadors dirigits per Òscar Bonin en la seva visita al Cabrils, però hem de dir que el gol, com veurem, va arribar al tram final, el de l'Anguera. Per tant, van anar en tot moment pràcticament per darrere al marcador. Amb 0-0 transcorreria doncs la primera mitja hora de joc, però al minut 33 Néstor González avançaria als locals. Amb aquest 1-0 favorable al Cabrils s'arribaria al descans. I a la segona part, al minut 70, Gil Danés feia el 2-0 per al Cabrils i ja pràcticament al temps de descompte Daniel Lirón feia el gol de l'Anguera, el 2-1, però no donaria temps per més, en un partit on hi havia moltíssim en joc, on va ser molt disputat i on s'hi van veure 10 targetes grogues, 5 en aquest cas per al Cabrils, i volíem dir que n'hi ha hagut 9 en total perquè en van veure 4 els jugadors de l'Anguera. Però atenció, perquè les notícies negatives per als dos Carbonin no venen soles, ja que un cop finalitzat el partit, dos jugadors importants de l'Anguera, com són Elliot Bondia i Xavier Vargas, van veure vermella directa. Per tant, compte, perquè segurament Òscar Bonin no podrà comptar amb ells aquest proper cap de setmana en un partit novament transcendental, com deia un dels jugadors de l'Anguera als mitjans del club. A partir d'ara, si això era una final davant d'un rival directe, els tres partits que queden per endavant encara tindran doncs més forma de final que el disputat aquest passat cap de setmana, i la primera d'aquestes tres finals que queden per als de l'Eixample és davant la Unió Deportiva Cirera. Serà aquest proper cap de setmana, i compte, perquè aquest proper rival, la Unió Deportiva Cirera, és novè classificat amb 35 punts, o el que és el mateix, 4 punts per sobre de la zona de descens. Per tant, el Cirera ni molt menys encara salvat, i encara menys, per desgràcia, el nostre representant, aquest amaterà de la penya barcelonista Anguera, que després d'aquesta derrota, la tercera consecutiva, malauradament torna a caure en zona de descens. A cadena per segon cop aquesta temporada, 3 derrotes seguides, i és quart per la cua, 13 classificat, amb 31 punts. La bona notícia, per dir-ho d'alguna manera, doncs que a 9 punts per disputar la permanència és a 2, però evidentment, com dèiem, han de guanyar sí o sí d'aquesta visita que rebran a casa a l'INEF, a la Unió Deportiva Cirera. Un altre dels aspectes positius és que dos dels tres partits que queden per endavant, davant del Cirera i davant del Llavaneres a l'última jornada, seran a casa. D'aquí dues setmanes, ja ho explicarem, visitaran el camp de l'Inter Barcelona. Tant l'Inter com el Cirera s'estan jugant encara a la permanència, mentre que el Llavaneres, l'última jornada a casa, estan ara mateix, doncs, ja ho parlarem en programes següents, el Llavaneres és quart classificat. Per tant, està en zona de play-off d'ascens cap a primera catalana, i tampoc té tancada aquesta condició. Per tant, tots els partits seran davant d'equips que s'hi estan jugant alguna cosa. De moment, Bonic també el liderat perquè el tenim de moment per al Torelló amb 55 punts igualat en aquest puntatge. També tenim en segona plaça a la Unió Deportiva Molletense. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, en aquesta 27a jornada al grup 2 de la segona catalana van ser els següents: Unió Deportiva Cirera 2, Club Futbol Lloreda 0, Vic Riu Primer 3, Sant Julià de Vilatorta 0, Club Futbol Les Franqueses 0, Torelló 1, Martorelles 0, Cardedeu 2, Llavaneres 3, Escola Futbol Mataró 0, Unió Deportiva Molletense 2, Vilamajor 1, Inter Barcelona 1, Vilanova Vallès 2 i per últim aquesta derrota dolorosa, com dèiem, de l'Anguera davant d'un rival directe al camp del Cabrils per 2-1. Baixem una categoria, anem fins a la tercera catalana, concretament al grup 11, on en aquesta passada 27a jornada és cert que ja tenen els deures fets els d'Ivan Parra, però van caure doncs amb un resultat força cridaner davant d'un dels rivals forts d'aquest grup 11 de la tercera catalana, davant del cinquè classificat del Club Deportivo Fontsanta Fatjo. Resultat final: Club Deportivo Fontsanta Fatjo 4, Penya Barcelonista Anguera B 0. Com ja hem avançat a l'inici del programa, contarem en exclusiva per als micròfons de l'Eixample Esports en aquesta edició número 105 amb fins a 6 testimonis dels nostres clubs. Anem a escoltar el primer d'ells, a Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que reconeix que les nombroses baixes que acumula el seu equip doncs evidentment els han impedit poder competir molt millor, o almenys més apropat a com ells haurien volgut, aquest partit on han perdut per 4-0 davant del Fontsanta Fatjo.
Un partido que viene marcado por las dificultades nuestras de sacar un once competitivo. Hoy solamente éramos 9 jugadores de campo de plantilla del amateur B, han tenido que venir 3 juveniles del juvenil D a echarnos una mano. Al final ha acabado nuestro portero suplente Rubén de lateral derecho. Pese a todo, hemos aguantado bien en la primera parte, con 2-0 en contra, con nuestras oportunidades para ponerles un susto en el cuerpo. Pero bueno, luego ya en la segunda parte, con los cambios y con la bajada física, mucho calor, ellos la verdad es que son un equipo que imponen un ritmo muy alto, pues al final ha caído el tercero y ya ha caído el cuarto. Felicitar a los chicos por competir como lo han hecho, dar las gracias a los 3 chicos del juvenil que lo han hecho muy bien, y a ver si en esta semana recuperamos efectivos y podemos competir con un equipo mucho más de la plantilla de la amateur B y poder competir la semana que viene. Suerte que estamos a salvados y ahora toca intentar competir bien, ver juveniles y adaptarse ya a tercera catalana, porque posiblemente la temporada que viene a muchos les tocará competir en esta categoría.
Doncs ens quedem amb això que avança Ivan Parra, evidentment l'Anguera un club de formació, però doncs està ben vist, no? Aprofitar aquestes jornades que queden per endavant amb l'objectiu de la permanència aconseguit per veure jugadors que segurament la temporada vinent, si no marxen del club, que esperem que es queden i en puguem parlar aquí a l'Eixample Esports, doncs juguin a aquest amateur B de l'Anguera, que com dèiem va caure al camp del Fontsanta Fatjo per 4-0. El descans arribaria amb resultat de 2-0, primer arribaria al minut 15, obra d'Aleix Barnada, i el segon al minut 35, el marcava Cristian Cala. I a la segona part, al 71, arribaria el 3-0, obra de Gerard Casas, i ja pràcticament al temps de descompte, Rubén Rodríguez feia el 4-0 en aquest partit, on, com ens deia el propi Ivan Parra, fins i tot el porter suplent dels groguets, degut a les baixes, Rubén Valverde, amb el dorsal 3 en aquesta ocasió, va fins i tot tenir minuts com a jugador, i en aquest partit doncs amb tanta diferència del marcador doncs no va haver-hi gaire ball de baston, només s'hi va veure de fet una targeta groga en tot el partit, la va veure el dorsal 17 de l'Anguera, Jaume Cordón, al minut 68. Amb aquesta derrota és llàstima, perquè tot i que l'objectiu ja s'ha aconseguit, està ja una gran dinàmica de 4 jornades seguides sumant, 3 de les quals en forma de victòria, però jo crec que ho podran capgirar aquest proper cap de setmana, ja que rebran a casa l'Escola Industrial a una Unió Deportiva Gornal, que és el QE d'aquest grup 11 de la tercera catalana, i de fet, malauradament per als seus interessos, és equip ja descendit a la quarta catalana. Qui no descendirà aquesta temporada és el nostre representant l'amateur B de Langera, que és vuitè classificat amb 39 punts. Ja té impossible avançar el playoff d'ascens, per tant, poquetes coses ja per disputar-se per als nostres interessos en aquest grup 11 de la tercera catalana, del qual n'anem a repassar els resultats i marcadors d'aquest passat cap de setmana de la 27a jornada. Sant Just d'Esvern 1, Atlètic Hospitalense 3, Castelldefels B 2, Espluguenc 1, empat a 2 entre l'Atlètic Viladecans i l'Albi Rojita de Catalunya. Des d'aquí, com sempre, un abrazo a nuestros amigos paraguayos de la Virojita, que nos escuchan en muchas ocasiones. Seguim també amb empats, en aquest cas a un, entre el Can Vidalet B i la Unió Deportiva Vista Alegre. Tres marcadors més: Fundació Atlètic Sant Just 2, Sant Boià B 0, Unió Deportiva Gornal 1, Viladecans B 3 i per últim el Can Roca 0, Terlenca Barcelonista B 4. Seguim amb els colors groguets, no, perquè canviem de samarreta. Seguim, volíem dir, a la tercera catalana. De fet, anem cap al grup 10, també a la 27a jornada, però canviem la samarreta. Ens posem els colors blancs del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample i canviem, com dirien els castellans, de tercio, podríem dir. Canviem de sensacions, ja que ara ha arribat el moment d'explicar victòries, i ho farem per partida doble i en primera instància de l'amateur A dels blancs, que va aconseguir davant d'un rival amb més puntatge per sobre a la classificació una victòria importantíssima i vital per seguir lluitant per la permanència. Resultat final: victòria a casa l'Escola Industrial, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample A 3, Unió Deportiva Pastrana A 2. Per la mínima, resultat ajustat de 3-2, es van imposar doncs els de Francesco Calabrese, que per cert veuria targeta groga en aquest partit, a la Unió Deportiva Pastrana. També veuria una groga el conjunt visitant i tres grogues més, per tant un total de 4 veuria el Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Ara repassarem com van arribar aquests 5 gols, però abans anem a escoltar a un altre testimoni, el segon d'aquest programa. Escoltem, i el segon dels 6 que tenim avui, escoltem a Tyrone Daniel Zavala, el jugador de la matera dels blancs del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que considera que l'encert de cara a gol ha estat clau per poder-se emportar aquests 3 punts importantíssims.
Bueno, ha ido bien, pero tenemos que seguir luchando estos últimos partidos para seguir en tercera y seguir compitiendo para el año que viene. El equipo contrario eran buenos, la verdad, y tenían sus cosas, pero nosotros en la segunda parte diría que hemos sido superiores. Por parte de Máximo hemos tenido varias oportunidades y al final hemos aprovechado una de las últimas.
Doncs i tant que sí, sortosament ho van poder fer i ja ho avançava, Máximo Oyugo, que està sent molt important a la parcel·la ofensiva i golejadora d'aquest equip, que veuria una setmana més porteria, com ara analitzarem. Després anirem a veure com està aquesta classificació i com tenen les coses els blancs per poder mantenir la categoria, però hem de dir que van haver de remuntar en aquest partit, ja que al minut 15 Joel Ferrer avançaria a la Unió Deportiva Pastrana, situaria el 0-1 al marcador, però ben aviat, al minut 17, Ivo Medina situaria l'empat a 1, marcaria el primer dels blancs en el partit. A la mitja hora de joc, un habitual del gol, una benedicció per aquest equip, Máximo Oyugo situava el 2-1, i 6 minuts després, al 36, malauradament, tornava a marcar la Unió Deportiva Pastrana, empatava 2, en aquest cas Salvador Rodríguez. Amb aquest marcador s'arribaria al descans i també transcorreria bona part del segon temps, fins que al minut 80 Jacopo Calviello transformaria el tercer dels blancs i marcaria, per tant, el gol de la victòria, aquest 3-2 davant la Unió Deportiva Pastrana. Pel que fa a la propera jornada, els blancs visitaran el Club Esportiu Sant Ignasi B, en el que serà una autèntica final, ja que el Sant Ignasi B, igual que els blancs, s'està jugant la vida. De fet, ara mateix està en aquesta quarta plaça per la cua, que podria ser un possible descens pel tema de les compensacions, per tant, quart per la cua amb 26 punts. I amigues i amics, són els mateixos punts que té el nostre representant, aquest amateur del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que és desè classificat, com dèiem, amb 26 unitats, després d'haver aconseguit La segona victòria en els darrers 3 partits i la tercera jornada de les darreres 4 sumant. Tant de bo que es puguin posar aquest rival directe, perquè si no es complicaria i molt la vida. En els propers programes repassarem quins són els rivals i les opcions que tindrà també en les dues jornades que estaran per venir. De moment, com dèiem, queden 3 jornades per al final i ara mateix els nostres estan salvats per gol a veraix. Per tant, no val a badar, han de sumar, com sigui, aquests 9 punts o pràcticament per a assegurar la permanència una temporada més a la tercera catalana, una categoria de la qual anem a repassar la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 10 en aquesta passada 27a jornada, on va descansar el Veterans Catalunya, havia de jugar davant del Valldoreix, equip ja retirat, i on es va suspendre la Unió Deportiva Montbau Can Buixeres. Els que sí que es van jugar van ser els 5 partits restants amb aquests marcadors. Cerro Club Deportivo 0, Espluguenc B 4, Club Futbol Alzamora 4, Escola Coiblanc Torrassa 2, Unió Deportiva Montsant de la Peira 2, Sant Ignasi B 4, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 7, Escola Esportiva Guineueta B 0 i per últim l'Olimpia Viero 1, Sant Genís Penitents B 3. Seguim amb la samarreta blanca del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample i baixem una categoria, anem fins a la quarta catalana, però seguim amb bones notícies, ja que aquí al grup 22, perdó, en aquesta passada 27a jornada, hem d'explicar, i era molt necessària i merescuda, una victòria de l'amateur B dels Blancs, una victòria del filial del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Resultat final: Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample B 6, Associació Esportiva Esports Benfi 2. Per 6-2, per 4 gols de diferència, es van imposar a casa l'Escola Industrial els nostres, el conjunt dirigit per Mario Baena. Ara veurem com van ser aquests 8 gols, però abans anem a escoltar el tercer testimoni d'aquesta edició número 105 de l'Eixample Esports. Escoltem una setmana més a Manel Martí, el president del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que ens fa la valoració d'un partit on per moments l'amateur B dels Blancs ha patit més del que reflecteix aquest contundent marcador final de 6-2.
Primera part bastant bona, una segona part que l'equip visitant s'ha crescut, ha tingut ocasions per empatar. Un 3-0 va passar al 3-2. Tres pistes en tots sentits. Un partit gris, on podia fer més coses. I per tant són aquests 3 punts per intentar lluitar per la promoció.
Un partit que ara repassarem, però del qual també en volíem destacar, i ens ho apropa el nostre cronista habitual, li agraïm al Javier Alario les seves cròniques. Doncs un partit que va servir també per Lucas i per Gael, dos jugadors eixamplins, per debutar, els felicitem, amb aquest primer equip de l'Esquerra de l'Eixample, un amateur A que, com dèiem, va guanyar per 6-2 al seu rival i que va tenir un protagonista d'excepció. Va tenir a un jugador molt i molt important, ja que en aquest cas, el debut que dèiem tant de Lucas com Gael va ser amb el primer equip i ara estàvem repassant ja l'actualitat de l'amateur B. Per tant, mil disculpes, ha quedat ben reflectit però no ben ordenat. Estàvem parlant a l'amateur B, jugadors habituals de l'amateur B, justament, ho enganxarem així, el Lucas i el Gael, doncs aquesta jornada van jugar amb l'amateur A. I en canvi l'amateur B especialment doncs va tenir un gran paper, va ser absolutament transcendental Isma, el jugador dels Blancs, que va ser l'autor ni més ni menys que d'un hat-trick en aquest 6-2 davant l'Esports Benfi. Tan important va ser que a una de les primeres accions del partit ja va fer el seu primer gol. Al minut 1 Isma feia l'1-0 i al minut 18 s'apuntava a la festa per fer el segon Isaac Budegem, jugador que també s'apuntaria, com veurem, un doblet. Abans d'anar cap a vestidors, al minut 40 de la primera part, Isma feia el seu doblet particular i situava el 3-0 al marcador. Ja a la segona part, com ha dit el presi, el tanque, com ha dit Manel Martí, aquí va haver una petita empanada dels jugadors dirigits per Mario Baena i en un quart d'hora van rebre 2 gols i el marcador es va queda apretat a 3-2. El 3-1 el feia Andrés Rivera al 65 i al 78 Ivan Ferreira posava la por al cos amb el 3-2. Aquesta por marxaria almenys una mica al minut 83 quan Isma feia el 4-2 i feia el seu hat-trick particular. També signava el seu doblet al 89 Isaac Budegem, situant el 5-2, que no seria el marcador definitiu, ja que en temps de descompte al 93 feia el 6-2 definitiu Marc Gil. Partit, per tant, amb molts gols, amb 8 i amb menys targetes en aquest cas. Es van veure un total de 6 grogues, 2 per a l'Esports Benfi, 4 per al nostre representant, per aquest amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que compte perquè es dona una casuística que aquests darrers dies ha estat retirat de la competició el Poble Sec Unió Esportiva, pel que ens diuen doncs no poder disposar del terreny de joc en diverses ocasions. La federació, per tant, ha decidit retirar-lo de la competició i, per tant, si no em falla la informació, aquest proper cap de setmana els blancs havien de visitar aquest conjunt i, per tant, en principi sumaran 3 punts més. Per tant, molt important això de cara als objectius que ara repassarem. La casuística curiosa, però, és que d'aquí dues setmanes, d'aquí dues jornades, justament li toca descansar al nostre representant. Què vol dir això? Doncs que només els queda per endavant per disputar sobre el terreny de joc un partit. En principi seria el 17 de maig al camp del filial del Veterans Catalunya. Per tant, aquesta propera jornada, de facto, el nostre representant sumarà 3 punts més i ja li podem quasi posar a la classificació. Ara mateix és 8è amb 37 punts. Més aquests 3 punts que tindrà la propera jornada ja el situaríem amb 40 punts. I aquí empataria amb el Sants, que està dintre de playoff, i amb el Daumar, que hi és fora. Però clar, evidentment, aquests dos conjunts segurament disputaran jornada aquest proper cap de setmana. Per tant, creuem els dits perquè perdin aquesta propera jornada. Ara és quan s'enfronten entre ells. Ara mateix no ho puc mirar, però si s'enfronten entre ells, doncs que empatin, no, podríem dir. O que perdi, en aquest cas, el Sants o el Daumar. Bé, qualsevol resultat doncs seria força positiu. Com dèiem, doncs, l'Esquerra de l'Eixample B, que ara mateix és 8è amb 37 punts, a 3 de la cinquena plaça, que és la que més a mà tenen per poder accedir a les posicions de playoff d'ascens cap a la tercera catalana. I de la quarta catalana d'aquest grup 22, abans d'anar cap al futbol base, anem a repassar d'aquesta passada 27a jornada la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 22, com dèiem, ens repetim, però de quarta catalana, on es va suspendre el partit entre el filial de l'Albirrojita i el penya barcelonista Coiblanc Sants, i no va jugar l'associació Antics Alumnes del Xaloc, ja que havia disputat partit davant l'Iberoamericano, que des de fa ja moltes jornades és equip ja retirat de la competició. Els que sí que es van jugar van ser aquests 4 partits amb els següents marcadors. Escola Coiblanc Torrassa B1, La Florida 5, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B1, Esportiu Joventut Campí 1, Veterans Catalunya B1, Sants C2 i per últim l'empat a 2 entre els Salesians Bosco Horta i l'associació Club Daumar. Deixem aquí el futbol amateur i anem cap al futbol base, tot i que recordem que a la part inicial del programa, per si veniu aquí per escoltar la informació tant del Cata com del Don Bosco, recordem que a la part inicial hem analitzat els dos derbis de la nova Esquerra de l'Eixample que en aquest passat cap de setmana han enfrontat tant a l'Anguera com al Cata, en aquest cas tant a categoria juvenil com a la cadet sub-16. Per tant, si voleu escoltar aquests anàlisis, retrocediu, si esteu a mode de podcast, a la part inicial del programa. I si no, doncs a la part final del programa us recordarem, si esteu en directe, com podeu recuperar aquesta edició número 105. Doncs, com dèiem, ja som a futbol base i anem a repassar l'actualitat de la Unió Barcelonista Catalònia. Els de la Franja Blaugrana ens tenen molt mal acostumats aquesta temporada en quant a bons resultats i vam tornar a fer un gran bagatge. En 19 partits disputats, 12 victòries, un empat i només 6 derrotes. Per a avaluar-ho tenim una setmana més i serà el nostre quart testimoni dels 6 que tenim avui aquí a l'Eixample Esports, el Robert de Haro. Anem a escoltar el secretari de la Unió Barcelonista Catalònia, que ens apropa una setmana més els resultats més destacats d'un altre gran cap de setmana per als equips del Cata.
Un altre gran cap de setmana a la Unió Barcelonista Catalunya. Pel que fa al futbol 11, ens agradaria destacar la gran victòria del sub-15A contra el tercer classificat a casa, un equip que feia 11 jornades que comptava els seus partits per guanyats. Pel que fa al sub-16B, es torna a retrobar amb la victòria. El sub-15B continua amb molta il·lusió preparant els partits de play-off. Pel que fa a l'infantil femení, aconsegueix una gran victòria contra un gran rival. I ara passem al futbol 11. El sub-12A aconsegueix una gran victòria molt treballada a domicili i manté la segona plaça. Pel que fa al sub-11A i sub-10B, continuen en zones altes de la classificació. Els més petitons continuen amb la gran dinàmica positiva com tota la temporada. Des del club volem enviar un missatge d'ànims al sub-11B, que el següent cap de setmana té un partit molt important a camp de l'Alzamora, primer contra segon classificat. Us hi esperem per donar suport als nostres.
Doncs quin partidàs, eh? Estarem ben pendents com de tots els nostres equips d'aquest sub-11B del Cata, aviam si fa sort i pot guanyar a aquest rival directe a la part alta de la classificació. Ens han esmentat des del Cata doncs, moltes victòries, ho dèiem, fins a 12 en 19 partits disputats, i una d'elles, molt important, la va aconseguir el cadet sub-15. Doncs vinga, anem a escoltar el cinquè dels nostres testimonis, és justament el segon entrenador d'aquest cadet sub-15A de la Unió Barcelonista Catalunya, el Jordi Castillo, que evidentment, doncs, com no pot ser d'una altra manera, ens transmet l'orgull que sent pels seus jugadors, més encara després d'aquesta victòria tan important per 4-0 davant l'Hospitalet.
Molt content per la victòria dels 3 punts. Crec que hem aconseguit una victòria molt treballada. Orgullós de tot l'equip perquè ha lluitat i ha cregut en tot moment. Sabíem que avui ens visitava un dels millors equips de la categoria, l'Hospitalet, que té un gran joc, que té jugadors molt ràpids i verticals i que havíem de treure la nostra millor versió per treure un resultat positiu. Ens ha costat al principi entrar en el partit. A poc a poc ens hem anat sentint més còmodes, hem anat generant perill i a la segona part hem aconseguit fer aquest primer gol que ha decantat tot. Amb el pas dels minuts l'Hospitalet ens ha apretat, però bueno, realment amb unes contres molt ben executades hem pogut al final assolir el marcador de 4-0. Molt content, molt orgullós, seguir treballant i felicitar a tots els nanos.
Doncs moltes gràcies al Jordi Castillo, aquest segon entrenador del cadet sub-15 del Cata, que a més aquesta setmana ens ha començat a seguir a xarxes, ja som uns 725 seguidors i seguidores cada dia. Anem sent-ne més, ja sabeu, seguiu-nos a @eixampleesports i doncs a tot l'equip d'aquest sub-15A del Cata que està fent una grandíssima temporada, com també estan fent alguns dels equips del Club Futbol Don Bosco. Canviem la nostra samarreta, deixem la franja blaugrana i ens posem la blanquivermella del Don Bosco per explicar-vos doncs una setmana més com ha anat aquest bagatge de resultats. Doncs ha sigut força favorable, ja que havien de disputar 11 partits, finalment en van ser 10, ja que va descansar el cadet sub-16, i en 10 partits disputats el Don Bosco va aconseguir 5 victòries, un empat i només va encaixar 4 derrotes. Com sempre, ens agrada quedar-nos amb la part positiva, per tant, ara repassarem quines van ser i els seus marcadors aquestes 5 victòries, però atenció perquè també volem donar importància a aquest empat i en principi doncs una mica amb sensacions negatives, perquè si parlàvem que la setmana passada perdia el juvenil A del Don Bosco, que està lluitant per la Lliga, aquesta setmana empatava, s'ha complicat una mica més, per tant el juvenil A, el conjunt dirigit per Ayrton Mantilla, les seves opcions d'ascens després d'empatar a un contra el Valldoreix, ara mateix és tercer classificat i és a 12 punts del líder, l'APA Poblesec B. Per tant, estirem molt atents a aquesta situació, però en les temporades anteriors ja s'han quedat a les portes i estem segurs que, sigui com sigui, ho lluitaran fins al final i han d'estar molt orgullosos de la temporada que estan fent, com també tots els equips del Don Bosco i, en especial, almenys aquesta setmana, els 5 que s'han emportat la victòria. El primer d'ells és el cadet sub-15 del Don Bosco, que es va imposar al camp de l'escola futbol Àngel Pedraza B per 1-3. Anem a la categoria infantil, on hi ha hagut doblet de victòries del Don Bosco. L'infantil sub-14 s'ha imposat a casa a l'escola industrial per 3-2 davant les Corts de Barcelona Club Esportiu bé, mentre que l'infantil sub-13 ha golejat i de quina manera per 0 gols a 14 en la seva visita a l'Associació Cultural Balandrau. Dos victòries més. A la categoria Aleví, el sub-11 s'ha imposat per 3 gols a 6 al Penya Barcelonista 5 Copes C. I la cinquena victòria del Don Bosco va arribar també a casa, a l'Escola Industrial, i va ser d'uns dels més petitons, del Benjamí sub-9, amb resultat de 6-1 davant la Unió Deportiva Gornal. Fins aquí el futbol base i la primera part del programa, i com ens encanta dir i sempre recordar i repetir, canviem la gespa pel parquet, anem cap al poliesportiu i en primera instància ho farem per parlar de futbol sala, i en primer moment parlarem dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Els negrivermells, que van tornar a disputar moltíssims partits, ja sabem que tenen molts i bons equips, i no van fer ple de 21 partits perquè es va plaçar el partit del cadet femení. Per tant, tenim fins a 20 marcadors, dels quals, doncs, lleugerament el bagatge va ser favorable, amb 20 partits disputats, 9 victòries, 3 empats i 8 derrotes encaixades. Els resultats van ser els següents: Benjamí A 6, Molins 99, 1, Olímpic Floresta B 2, Aleví C 11, Futbol Sala Arrels 6, Aleví B 5, Aleví A 2, Futbol Sala Ripollet 3, Aleví Femení 2, Club Futbol Sala Sant Joan d'Espí 1, Futbol Sala Arrels 3, Infantil C 2, Penyes Plugues 1, Infantil B 4, Infantil A 3, Indústria Santa Coloma 3, Infantil Femení 2, Rubí 1, Futbol Sala Arrel 0, Cadet B 6, Cadeta 2, Indústria Santa Coloma 4, i passem a la categoria juvenil, Escola Diana Isard 4, Juvenil C 2, Club Futbol Sala Al Col·legi 4, Juvenil B 5, Llevant Manacor 8, Juvenil A 1, Juvenil Femení 8, Futbol Sala Cardedeu 1, empat a 2 del sènior C masculí davant l'Ipse El Pilar B, empat a 3 del sènior B masculí a la pista del Tau, i en aquest cas derrota dolorosa del sènior A masculí per 11 gols a 5 a la pista del futsal Vilomara. En clau femenina i sènior, dos resultats més: la derrota ajustada per 3 a 2 del sènior B femení davant del Club Futbol Sala Cornellà, i la gran victòria del sènior A femení per 9 gols a 2 davant del Futbol Sala Sant Cugat. D'aquests 20 resultats i marcadors, per nosaltres anem a repassar-ne el més destacat. Justament ho acabem d'esmentar, aquesta victòria per golejada a casa del primer equip femení, que dona força a les jugadores per afrontar aquest últim tram de temporada. També la victòria importantíssima del Benjamí A, club a qui li dedicàvem la passada edició de l'Eixample Esports pel seu títol, i ara mateix es classifica per a les semifinals a 4 de la categoria. Per tant, segueixen amb un gran nivell. I també important el gran triomf del juvenil femení, que és a un petit pas de proclamar-se també, en aquest cas, campiones de Lliga. I no volem deixar de recordar que ja els tenim aquí al barri un altre cop, i han tornat cap a casa, cap a Catalunya, el gran paper que van fer tant el Martí Torres com el Pablo Sáez, que van tornar a tenir minuts i una experiència internacional sent seleccionats i disputant dos amistosos amb la selecció espanyola sub-17. Es van disputar dos amistosos a Lisboa, tots dos contra la selecció sub-17 de futbol sala portuguesa, i van tornar cap a casa amb doblet de victòries, ja que es van imposar tant per 3 gols a 4 com per 2 gols a 3 en el segon dels partits. Així que enhorabona una vegada més tant al Martí Torres com al Pablo Sáez, aquests dos jugadors del Club Futbol Sala Eixample. I seguim parlant de futbol sala, però canviem la nostra samarreta, ens posem la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, de la qual, com sempre diem, ens agrada en alguns casos repassar les bones notícies, els bons marcadors, i per tant aquesta jornada anem a repassar com han sigut els dos partits que van acabar amb victòria per als groc i negres. Doncs han aconseguit, com dèiem, aquesta jornada dues victòries, i la primera d'elles que volem destacar és la de l'Infantil, que va superar per 4 gols a 0 al Padre Damián. Estan en un gran moment l'infantil dels groc i negres, ja que sumen una nova victòria i és la sisena en els darrers 8 partits, i a més els dos altres partits els van empatar. Una victòria que serveix a l'infantil de la nova esquerra per mantenir-se en places de playoff. Els golejadors van ser Guillermo i Lluís, que es va notar un hat-trick. I l'altra victòria groc i negre va arribar de la mà del cadet A, que es va imposar per 5-2 al Ràpid Santa Coloma. I aquesta victòria també fa estar en places de playoff al cadet A dels groc i negres. Els gols van ser d'Àxel per partida doble i també van marcar tant Calvo com Pol com Mateo. Fins aquí el futbol sala i vinga va, que se'ns acaba el temps, anem ja cap al bàsquet, anem cap al Provença, anem a fer cistelles una setmana més de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ips. I abans de repassar-ne els seus resultats i marcadors d'aquest passat cap de setmana, recordem que ho fèiem a la part inicial del programa i li dedicàvem part a aquesta edició número 105, la gran notícia com és que Guillem Canaleta, el jugador del sènior A masculí del Club de Bàsquet Ips, sí que participarà al partit All-Star de Supercopa que es disputarà el proper 1 de maig a Vic. Per tant, gran representació del Guillem tant al Club de Bàsquet Ipsi com de l'Esport Eixample. Enhorabona, Guillem, per aquesta gran fita com és participar d'un All-Star. I pel que fa als resultats d'aquest passat cap de setmana del Club de Bàsquet Ipsi, en 9 partits totals disputats, bagatge lleugerament favorable, 4 victòries i 5 derrotes encaixades. Els resultats i marcadors van ser els següents. Centre Catòlic L'Hospitalet 44, Júnior Masculí 74, Sènior B Femení 75, Bàsquet Bufalà 34, Club Esportiu Sant Nicolau 65, Sènior A Masculí 61, Júnior 09 Femení 29, Club Bàsquet Lliçà de Vall 65, Sènior C Femení 66, Unió Bàsquet Mir 41, Sènior C Masculí 52, Club Bàsquet Ciutat Vella B 62, Júnior 08 Femení 52, Club Bàsquet Tarragona 75, Seny Fiutel 71, déu-n'hi-do quin nom, ho hem dit bé això, Seny Fiutel 6 71, Sènior B Masculí 77 i Sènior A Femení 57, Pujol Mollerussa 70. Doncs del més destacat d'aquestes 4 victòries, doncs anem a fer algun petit apunt de cadascuna d'elles. La del júnior masculí per 44-74 davant del Catòlic Bàsquet, com dèiem. Doncs els de Nando Fandinho i els de Max Ranz segueixen en la bona dinàmica guanyant i mantenint el liderat del grup 5 del Nivella. Només queden 2 jornades per finalitzar la lliga regular i la primera posició final és cada cop més a prop. Per tant, a seguir així els jugadors del júnior masculí del Club de Bàsquet Ipsi. I seguint en clau masculina, malauradament, ja ho vam explicar, el sènior B femení, doncs que no ha pogut aconseguir la permanència en una gran fita històrica com era aquesta primera temporada, la primera catalana, però sembla que estan doncs mentalitzats per acabar la temporada almenys de la millor manera possible i amb bones sensacions. I fruit d'això, doncs, va arribar aquesta victòria a Terres Lleidatanes per 71-74 a Artesa de Segre. Com dèiem, no han pogut aconseguir la permanència, però esperen aquestes 2 jornades que queden doncs poder aconseguir alguna victòria més. I en clau femenina, grans victòries de 2 equips sèniors. El sènior B femení, com dèiem, guanyava per 75-34 al Bufalà. És la 5ª victòria en els darrers 6 partits per aquest sènior B femení i tenim una gran notícia, matemàticament s'han assegurat ja la 7ª posició final a la taula classificatòria. I per últim, però no per això menys important, un dels equips que està fent grandíssima temporada, el sènior C femení, es va imposar finalment per 66-41 a aquesta jornada davant de la Unió Bàsquet Mir. Segueixen guanyant per consolidar el tercer lloc a falta de 2 jornades per a acabar la lliga. Per tant, queden 2 partits complicats, però tenen molt a prop a tocar el tercer lloc de la classificació. Esperem que les jugadores del sènior C femení puguin rematar la feina. I justament d'aquest equip anem a escoltar la sisena i última dels sis testimonis que hem tingut avui en aquesta edició número 105 de l'Eixample Esports. Com sempre, donant veu sempre que podem i s'està en disposició a l'esport femení, anem a escoltar a Júlia Castelló, la capitana d'aquest sènior C femení del club de bàsquet ICSI, que destaca la gran connexió entre totes les jugadores, va ser clau per poder superar a la Unió Bàsquet Mir, com dèiem, amb un marcador final de 66-41. L'escoltem.
El partit d'aquest diumenge va ser molt positiu per nosaltres. Vam aconseguir la victòria i, sobretot, vam mostrar un joc molt col·lectiu durant tot el partit. L'equip va competir molt bé, amb bona connexió entre totes les jugadores, ajudant-nos constantment. Això es va notar especialment en atac, on totes vam poder notar gràcies al ritme del joc i a les bones decisions en moments importants. Ara, de cara al final de la temporada, ens queden dos partits importants. L'objectiu és clar, intentar-los guanyar per mantenir-nos terceres a la Lliga i acabar la temporada en aquesta posició. Seria una molt bona recompensa per tota la feina feta durant aquest any.
Doncs i tant que sí, enhorabona tant a la Júlia Castelló com a tot aquest sènior C femení per la grandíssima temporada que estan fent i tant de bo, com diuen, i com esperem que puguin assegurar aquesta tercera posició final. Doncs justament, valgui la redundància, al final del programa estem arribant ja aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio. Una setmana més, recordar-vos doncs novament que ens podeu trobar a xarxes socials, a Instagram, a X, abans denominat Twitter, i a Facebook, a @ Eixample Esports, i que un servidor, Jordi Gallagàs, també li va molt bé, tant a nivell personal com professional, si em podeu seguir a xarxes. Em trobareu a Instagram, a @ Jordi Gallagàs, i també a X, abans denominat Twitter, a @ / Jordi Gallagàs. Recordar-vos també novament que estem buscant, i especialment ho farem al llarg de l'estiu, patrocinadors i recursos econòmics per poder seguir endavant amb aquest projecte, i també fer-vos un recordatori que ja sabeu que ens podeu escoltar cada setmana de dimarts a dijous en directe a partir de les 12 del migdia a Eixample Barcelona Ràdio. I com ja us hem dit que us recordaríem, si no podeu, us va millor escoltar el programa en diferit i no en directe, ho podeu recuperar, ens podeu escoltar a mode de podcast. Entreu a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, ens podeu seguir en directe en línia, i allà a l'apartat de l'Eixample Esports hi trobareu tant aquest programa 105 com els anteriors 104 publicats, cadascun amb la seva entrada i la seva línia d'àudio, i també doncs els comentaris del més destacat per escrit de cada programa. Se'ns acaba el temps, no sense abans, una vegada més, un servidor, Jordi Gallagàs, voler-vos donar les gràcies per la vostra escolta, i us emplacem la setmana vinent, on escoltarem i farem la edició número 106 de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gallagàs.